A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, enmig de la Covid i enmig... posat una sintonia així amb una mica d'alegria, perquè enmig de la Covid i de tot plegat, com porten la renda? Aquesta renda del 2021, de la qual ja vàrem rebre un primer consell per part de molts gestors que apareixien a mitjans de comunicació, que deien, esperin. No presentin res encara. Esperin uns dies perquè es posi tot una mica a lloc. Que es posi tot una mica a lloc perquè aquesta renda del 2021, com que ha agafat a tothom una mica amb el pas canviat, perquè no estan els serveis tal com haurien d'estar i, per tant, moltes d'aquelles coses que ja hauríem de tenir sobre la taula ben pautades encara no ho estan. Per això demanaven d'alguna manera que ens esperem una mica. Dani Ferrarons, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Que val la pena esperar-se encara una mica?
En molts casos, sí.
Fins quan, Dani?
Bueno, el termini és fins al 30 de juny per presentar la declaració de renda. I com que la renda depèn ara mateix molt de les dades de tercers que informen a Hisenda, de fet, el tema d'esperar, un pot presentar la renda ja ara mateix i cap problema. El tema d'esperar és per intentar minimitzar errors i requeriments. Val? Per què? Perquè com que les dades de tercers i gran part d'aquestes dades de la pròpia administració, en el cas sobretot dels ERTOs, entre altres dades, que són ja més desgavell, doncs sembla que no estan actualitzades del tot. Qui presenta la renda ara mateix amb les dades que surten ara mateix en les dades fiscals, els esborranys d'Hisenda, i posteriorment varien, doncs per què diuen d'esperar? Perquè estan explicant que en el proper mes volen fer una depuració d'aquestes dades, on hi poden haver errors, llavors, qui s'esperi ja pugui tenir les dades correctes.
És a dir, que d'alguna manera les persones que estiguin en un ERTO o les persones que hagin estat en un ERTO, seria bo que es poguessin esperar fins a principis del mes de juny, més o menys, per tenir una certa seguretat que les dades que hi haurà en el seu esborrany són les bones dades?
Sí, que tampoc hi ha una garantia.
No, està clar, però segurament hi haurà més garantia que no pas ara.
Tindran més possibilitats de que en aquest mes i mig doncs, hagin pogut, entre el CEPE i Hisenda, depurar les dades i incorporar les dades bones a les dades fiscals i esborranys.
Esclar.
El treballador que va estar en ERTO pot presentar la renda ara, però si diu que ara mateix li diu que l'ERTO va cobrar 6.000 i resulta que en va cobrar 7.000, on va cobrar 6 però n'havia de cobrar 5, no? I llavors li depuren les dades, li demanen la devolució, haurà de tornar a fer una renda amb una complementària o una sol·licitud d'ingressos indeguts. És per evitar aquest pas.
Ho dic perquè, precisament, quines conseqüències pot tenir presentar la renda amb dades equivocades, encara que no siguin responsabilitat teva, fonamentalment un mal de cap com una casa.
Sí, fonamentalment un mal de cap com una casa i a nivell econòmic, si les dades que hi havia ara mateix incorporades no són les correctes, Hisenda ja t'ho diu en les dades fiscals i els esborranys, que et diu que són dades orientatives, que cada contribuent ha de saber tot el que ha tingut i li ha passat durant l'any. Però podria ser que després, per exemple, fins i tot, i el contribuent hagués de pagar un recàrrec o una sanció. No pel fet de que hagis declarat el que surt a les dades fiscals, que són les dades fiscals que et proporciona Hisenda, no vol dir que en posterioritat no hagis de pagar un recàrrec o una sanció si les dades no eren les correctes, les que corresponien a la realitat.
Per tant, no perdem mai de vista que un esborrany és un esborrany.
Sí, un esborrany, la pròpia paraula ho diu, i és un esborrany. És una guia.
Encara que ens ho enviï Hisenda, perquè Hisenda no ens enviarà cap altra cosa que no sigui aquest esborrany.
Correcte.
D'acord. Sí. Ens deies l'any passat, i la vas encertar de ple perquè ja t'ho vas veure venir, que aquelles persones que cobrin del CEPE probablement es veuran, ens deien Dani Ferrarons el 2020, referint-se al 2021, amb ser treballadors que han tingut dos pagadors, encara que només hagin treballat en una empresa. El pagador que és l'empresa i el pagador que ha estat el CEPE en aquest període d'alerta. I, per tant, molt probablement, totes aquestes persones que en alguns casos no farien declaració de renda l'hauran d'acabar fent perquè hauran superat el llindar perquè molt probablement aquests ingressos que han tingut del CEPE han estat ingressos amb gairebé sense retenció.
Sí, correcte. Correcte, és així. L'any passat, a més, jo ho deia quan portàvem un mes i mig de pandèmia.
Exacte.
Tampoc pensàvem que durés tant, no? Malauradament, clar, s'ha allargat durant 9 mesos i mig la pandèmia. I, a més, amb les onades de la tardor i de l'hivern, i aquí Sitges, sobretot també amb el tema de l'hostaleria i l'hoteleria, hi ha gent que ha cobrat un import considerable del CEPE. Val? Quan jo ho parlava l'any passat, un mes i mig ens podia fer una mica la murga, això d'haver de fer la renda, però ara hi ha encara un afegitó, que és haver de fer la renda i haver de pagar. I haver de pagar. Val? Que aquí és també la diferència respecte a quan ho parlàvem a l'any anterior.
És a dir, que per una banda es pot haver donat, suposo que la casuística és molt diversa, però en alguns casos es pot haver donat la circumstància que s'hagi cobrat més del CEPE que no pas de la pròpia empresa, que per postres aquests diners del CEPE que no han tingut cap mena de retenció, ara siguin els diners que t'obligaran d'alguna manera a pagar renda aquest 2021.
Correcte, sí, sí, és així. De fet, això és una casuística que ha existit sempre. Ha existit sempre en els casos de quan una persona l'han acomiadat o ha acabat un contracte, no? El cas d'una persona treballa 6 mesos per una empresa, l'acomiaden i està 6 mesos a l'atur. És la mateixa casuística que la d'aquest any 2020. El que passa que abans era una casuística que es donava, però no era molt freqüent. Aquest any, clar, hi ha molts milions de persones en aquesta casuística.
Els diners de l'atur no s'hi aplica retenció, Dani?
És a dir, la retenció, tant amb els diners de l'atur com amb els rendiments de les empreses, tant l'atur, el CEPE, com les empreses han d'aplicar retenció, han d'aplicar una retenció que l'han de calcular a l'hora de fer les nòmines o els pagaments, perquè aquella renda no surti a pagar res si només es tinguessin en compte aquells ingressos. Val? És a dir, una empresa li paga a un treballador 1.500 euros de gener a juny i al juny se li acaba el contracte i no li ha picat retenció, perquè si aquell treballador no tingués cap altre ingrés, no ha de pagar res a la renda. O sigui, el problema no és que estigui mal aplicada la retenció. El que passa és que quan ve la segona empresa, que aquesta pugui ser una altra empresa, també podria ser una altra empresa, no
sí,
cal que
sí,
sigui
sí.
O el CEPE, i torna a pagar de juliol a desembre, faig el cas així més pràctic, i li torna a pagar 1.500, diu, ostres, amb aquesta persona ni pago 7 o 8.000, no cal retenció. Cap dels dos cal aplicar retenció i els dos ho han fet bé, però el treballador, quan arriba a la renda, porta la renda el que ha ingressat de la primera empresa
i de la segona,
o el CEPE. I no són 7 i 7 o 8 i 8, sinó són 15 o 16 o 17. No? Llavors, aquí és on, per un resident fiscal espanyol que guanyi aquesta quantitat, doncs li toca pagar la renda.
Matisa'm si m'equivoco, però. És clar, si jo cobro de dues empreses, una empresa no té per què saber què cobro de l'altra. No. En canvi, el CEPE nou fons el que fa és compensar els meus ingressos de l'empresa on treballo, però que s'ha vist obligada a sol·licitar un ERTO.
Sí,
per tant, el CEPE nou fons sap quin és el...
Sí, sí, el que passa que per normativa, les empreses i les administracions estan obligats a retenir només el que tocaria pagar per aquells imports. Perquè que es retingui més és una decisió personal del treballador. És a dir, aquí el que falta una miqueta és una mica de conscienciació fiscal o de coneixement. El CEPE també potser, encara que sàpiga el que cobrava el treballador a l'empresa, no té per què aplicar-li un tipus molt alt. Potser aquell treballador té deduccions i la renda li surt a tornar i prefereix que no li surti a tornar. És el treballador el que hauria de dir de manera voluntària, tant al CEPE com a la segona empresa, on va dir, no em retinguis un 2% o un 0, retinga'm un 10. I cada mes tindria menys diners líquids al compte per no haver de pagar després a la renda.
Però és clar, si la feina està poder contactar amb el CEPE...
Bueno, això ja és... Sí,
perquè,
això...
perquè suposo que ni a títol particular ni als gestors la feina està poder saber alguna cosa del CEPE, no?
Això és un capítol a part. Aquí el que s'ha de fer és la gent que estava en el CEPE tenir clar, que nosaltres ho hem anat dient, informant, tenir clar que, ui, no us ho gasteu tot, que la renda potser us toca pagar alguna cosa. El que passa que, clar, dir això a gent que està cobrant menys del que cobrava, que no té feina, que té aquesta angoixa normal, i, doncs, bueno, també fa de difícil dir i d'assimilar.
Faig aquí un apartat. Tot el que són ajuts, aquelles persones que han pogut rebre, jo què sé, ajuts de l'Ajuntament per pagament de lloguers en els locals o per pagament de lloguers de vivendes, etcètera, etcètera, tots aquests ingressos poden...
Tot tributa.
Tot tributa.
Sí, gairebé tot tributa. Hi ha molt pocs ingressos que no tributin. O sigui, això és la base una mica de tot, no? Com quan tens la prestació de desocupació, tributa també, la desocupació de tota la vida, el paro. Igual que el CEPE, que és una desocupació però temporal, també tributa. Els ajuts també tributen. No només els que han donat ara per la Covid, és a dir, quan et donaven un ajut, per exemple, pel plan Prever o el plan FIBE,
sí,
per
sí,
comprar
sí.
un cotxe, per un lloguer de joves, per tots aquests ajuts, són uns ajuts que la gran majoria no estan exempts. Llavors, tots tributen. Quan ho portes a la renda, tributes. Què vol dir, al final? Que donen un ajut, conceptualment, perquè la persona, entén a l'Estat o l'organisme que toqui, necessita aquell ajut perquè no té prou recursos. Però com que l'Estat li està donant aquells recursos que no en té prou, doncs aquells recursos que li dona l'Estat els ha de pagar igual que paga la persona que ja els obté ell pròpiament. Té el seu sentit, en el fons. Si veiem el sistema fiscal globalment, com funciona a Espanya.
És que pensava, dic, potser per aquí podem salvar alguna cosa, però no. Ho dic perquè aquest any segurament més d'un i més de dos deu pensar, escolta'm, no ha estat tot prou fotut que aquest any tampoc es pot fer cap excepció o res,
Bueno, ojo, han fet una excepció que és la de l'ingrés mínim vital.
Vinga, va.
La de l'ingrés
mínim vital. Comencem per aquí, per les novetats d'aquest any que ens ha marcat en Dani amb un llistat, l'ingrés mínim vital.
La de l'ingrés mínim vital sí que l'han deixat exempta de tributació. Val? És a dir, a diferència de la majoria de pensions, perquè els pensionistes també tributen perquè guanyen, dels aturats, dels ERTOs, de les subvencions a activitats o a persones físiques, que això també tributa tot, l'ingrés mínim vital l'han deixat exempt de tributació. Val? Representa que l'ingrés mínim vital ja és per qui és més desfavorit i està en una situació més precària. Llavors diuen, doncs aquest ingrés mínim que no et tributi. Que també és una miqueta un absurd, perquè qui rep l'ingrés mínim vital tampoc hagués tributat.
Està clar.
En la gran majoria de casos, perquè si tens altres rendes, o sigui, qui tingui ingrés mínim vital o qui tingui rendiments del treball, fins a uns mínims, no es tributa, depèn també dels fills que tinguis, de les discapacitats, etc. Però hi ha uns mínims que rendiments del treball fins a 12.000 euros no tributes. Llavors, si l'ingrés mínim vital estàs posant com a requisits no tenir ingressos i el que pagues és per sota d'aquest llindar, el deixes exempt, però a la pràctica, en la gran majoria de casos, també hagués estat exempt. Però bueno...
Estava a punt de dir-te que Hisenda fa com els bancs, que et donen un paraigua quan no plou.
Quan no plou, sí.
Novetats. Capital immobiliari. Redueix de 6 a 3 mesos el termini...
Puc fer un incís?
Sí, home, i tant. Sí.
Un incís. El de l'ingrés mínim vital
sí.
El deixen exempt, però obliguen a tothom qui l'ha obtingut i a les seves unitats familiars a fer la renda.
D'acord, d'acord.
Important, això. Molt important. Perquè, a més, són casos que no estarien, en la gran majoria de casos, obligats a fer la renda. Llavors, els obliguen a fer la declaració de renda encara que surti negativa o a no pagar. Està fent, Hisenda està posant molta èmfasi en aquest sentit. No sé també molt el sentit que té. Suposo que és per controlar que...
És evident.
Que no tinguessin dret a tenir-lo i poguessin li demanar devolució, però bueno...
Ara anava a dir una altra bestiesa, perquè evidentment no, els que tinguin l'ingrés mínim vital no pagaran renda, però han de presentar la renda. I presentar la renda vol dir, en la majoria de casos, perquè tampoc estem en unes circumstàncies en què hi hagi molt accés a internet o el que sigui, haver d'anar algú a que pugui fer la renda per tu, per tant, a pagar-lo.
Sí, a pagar, o si no la fas, jugar-te-la.
O si no la fas, jugar-te-la.
Tinguis un requeriment, haver de contestar el requeriment, la possible sanció per una presentació d'una renda, quan la fas fora de termini, pagues un recàrrec. quan la fas fora de termini perquè Hisenda et diu que l'havies d'haver fet, pagues una sanció que va en funció de lo que havies de declarar. Quan havies de declarar la renda, que era zero, com molts d'aquests ingressos mínim vital, si no la fas i Hisenda et requereix, diu, ei, què has de fer? Doncs et posen una sanció fixa d'uns... amb la reducció ens pot quedar per 100, entre 100 i 150 euros.
És a dir, que una persona que té l'ingrés mínim vital que no pagaria res pot acabar pagant 120 o 130 euros de sanció per no haver presentat... Té un punt, això, eh? Capital immobiliari, el que dèiem, es redueix de 6 a 3 mesos el termini per considerar una renda com a dubtós cobrament si no s'ha cobrat i que sigui despesa deduïble. A veure.
Exactament. És a dir, això sempre ha existit, val? Quan algú no cobra una renda meritada i que ja s'ha acabat el termini per cobrar, doncs, complint uns requisits, els 6 mesos, abans era els 6 mesos, podies posar-te aquella renda, imputar-te-la com a despesa, perquè no tributés.
D'acord.
Si un dia l'acabaves cobrant, tributava llavors aquell dia. Val? El que han fet, com que ha augmentat la morositat i sobretot amb el tema dels locals comercials, el que han fet és reduir aquest termini, que perquè pugui ser imputable com a deduïble una renda no cobrada, no hagin de passar 6 mesos, sinó que n'hagin de passar 3. Val? Augment de morositat, jo et redueixo el termini.
Aha. Això val també per impagats en activitat econòmica, eh? Com deies ara fa un moment.
El mateix. Un industrial que té una factura per cobrar i han passat, no cal que li hagin passat els 6 mesos i complir tota la sèrie de requisits, sinó que els 3 ja se la pot imputar com a despesa.
Entesos.
Això el concepte és perquè ja que no he cobrat,
sí,
ja no hagi de pagar
impostos per alguna cosa que no he cobrat, eh?
Sí,
segurament suposo que sou el millor termòmetre per veure que aquest ha estat un any d'impagaments, deu haver estat un drama, això, eh?
I encara s'han de tornar els préstecs ICO, que estem en carències, eh?
I això serà una altra patacada, eh?
Sí, jo crec que sí. Però, bueno, de moment els han allargat un entrany, patada la pilota endavant i a la primavera de l'any que ve ja veurem.
Això és el que ens semblava recordar, perquè era el mes de març, no? Els ICOs.
Al cap d'un any des de qui l'hagi demanat. Exacte. I aquí el va demanar el març i aquí el va demanar el juny, però entre març i juliol va ser la gran majoria. Aha.
I ara han allargat el termini? Sí. De...
Ojo, que vas pagant interessos. Eh?
Sí. No.
Tens una carència per tornar al capital. Llavors, doncs, clar, quan s'acaba la carència que has de tornar al capital, com que el termini dels ICOs era 3 anys, la devolució del capital és una quota alta, llavors has de tenir liquiditat. Han allargat un any més de carència i també el termini l'han allargat per darrere. Llavors, pots ara estar un any més sense tornar a capital i quan tornis capital, pagar durant més anys...
Tenir més espai per pagar-lo.
Sí, aquest més o menys és el resum.
Sí, per estar pagant fins a la jubilació. Seguim.
8 anys, sí, 8 anys al final.
Ai, mare de Déu. Reduccions de rendiment empresaris amb mòduls i possibilitat de canviar estimació directa un any. A veure.
Exacte. Els empresaris amb mòduls són els que determinen el seu rendiment no en funció del que guanyen realment, sinó d'uns mòduls i uns índexs. Sobretot és petit comerç, petita restauració... per qui està en mòduls és perquè és relativament petit. Mm-hmm. Llavors li diuen, tu tens tants metres de local, tants treballadors, tants quilowatts consumits, etc. Cada activitat té una sèrie de paràmetres diferents i li diuen, tu guanyes 20.000, no? Que en guanyes 30, cap problema, has sortit guanyant. Sí. Tu pagues per 20.000. Que en guanyes 10, mala sort, tu pagues per 20. Val? Doncs aquí el que han fet ha estat unes reduccions que ja hi eren d'un 5% de l'activitat després de tots els índexs, les han pujat al 20% o al 35% de reducció en funció de l'activitat, si teòricament és més afectada per la pandèmia o no. Val? És a dir, els hi baixen el rendiment, perquè com que se suposa que la pandèmia han treballat menys, per una banda, poden no imputar els dies de l'estat d'alarma, val? I per una altra banda, el rendiment restant que els hi surti, apliques uns coeficients per baixar el rendiment final, i que és el que et dona el benefici pel qual tributes. Val? Mm-hmm. Això per una banda. I per una altra banda, quan un està en mòduls, si es passa estimació directa, que és tributar lo normal, no? Per lo que guanyo real, no? Val? I no per uns índexs, quan es passava estimació directa, després havia d'estar 3 anys en estimació directa. El que han permès tant l'any 20 com el 21 és passar directe només a l'any 20 o només a l'any 21. I a l'any 21 o l'any 22 poder tornar als mòduls. Mm-hmm. més o menys. Això està bé, també quan critiquem el que fan, aquí també s'ha de dir que són unes reduccions que podem entendre que estan correctes.
Vinga, hi ha algunes qüestions vinculades amb Catalunya que ja ho saben que nosaltres mengem a part en aquesta qüestió dels impostos. Catalunya incrementa el mínim personal per rendes inferiors a 12.450 euros. A veure...
Sí, exacte. Com que recordem que l'impost de la renda s'ha dit a la meitat de les comunitats autònomes, i les comunitats autònomes sobre la seva meitat poden legislar i pujar l'impost o pujar les reduccions. Catalunya és un dels que té pujat l'impost, els tipus. Aquest any el que ha fet ha sigut pujar una mica els mínims personals, que és el que no tributa,
sí,
A rendes inferiors a 12.450 euros. En lloc de ser 5.550 euros al mínim, doncs passa a ser 6.000 i poc. Okay. Bueno, és una reducció que bé, està bé.
Catalunya estableix també deducció pels obligats a declarar amb dos pagadors.
Sí, aquesta és una que m'agrada explicar-la, perquè això ha sortit a la premsa, sobretot amb les notes de premsa de la Generalitat. És una miqueta complexa d'explicar-la, ho intento. Com que sabem que l'impost tenim dues parts, la part autonòmica i la part estatal, el 50% de la part autonòmica, Catalunya diu quins tipus es cobra,
sí,
i a la part de la part estatal ho diu l'estat espanyol, no? Els tipus de Catalunya són més alts que els de l'estat espanyol, igual que els de Madrid són més baixos que els de l'estat espanyol. Hi ha altres comunitats que són més alts, n'hi ha que són iguals, no? Els de Catalunya són més alts. Llavors, ha sortit molt en premsa de que Catalunya estableix una deducció pels obligats a declarar amb dos pagadors, o sigui, la gent dels ERTOs, bàsicament, no? Llavors la gent, mira, aquí a Catalunya no haurem de pagar els que estem en ERTO, perquè Catalunya ens ha posat aquesta deducció. No, això no és així. Val? No és així. Perquè aquesta deducció, l'únic que minimitza és que la part autonòmica dels tipus que Catalunya ha pujat fa una deducció perquè aquells tipus es quedin com a la part estatal. Val?
Entesos. És a dir, que en el cas d'aquests dos pagadors d'ERTEs, els tipus catalans seran igual que els de la resta de l'Estat.
Exactament.
A diferència de la resta de ciutadans que no hagin estat en ERTEs.
Exactament. És a dir, l'any 2019 o 18 o anteriors, un ciutadà que treballés 6 mesos en una empresa i 6 mesos a l'atur i estava obligat a fer la renda, pagava segons els tipus d'Espanya i els tipus de Catalunya, meitat i meitat, i pagava més que un madrileny.
Uh-huh.
Ara mateix, aquest mateix ciutadà que tingui dos pagadors aquest any, té una deducció que podrà aplicar. I no és que no pagui, sinó que pagarà el mateix que el madrileny, però
exacte,
només en aquest supòsit, de dos pagadors. El que té un sol pagador i guanya 18.000 euros...
Estarà com sempre.
Estarà com sempre. Pagarà més aquí que en altres comunitats perquè el tipus de Catalunya és més alt que el de la resta d'Espanya.
D'acord. I el que tingui dos pagadors pagarà el mateix que la resta de l'Estat en aquest cas.
Sí.
Seguim endavant. Increment de percentatges de deduccions en donacions. 80% primer 150 euros, 35% la resta, 40% donacions amb reiteració a mateixa entitat.
Exacte. Aquí el que han fet ha sigut pujar un 5% tots els tipus que ja existien. Ja fa uns anys van fer una pujada considerable, que ja era un 75% del que donis a entitats sense ànim de lucre, que compleixin uns requisits, doncs el 75% era una deducció directament. Val? T'estalvies aquells diners.
Perfecte.
El que han fet ara ha sigut pujar-ho fins al 80%. És a dir, qui doni 150 euros a una entitat sense ànim de lucre, al final d'aquells 150 euros que dona, 120 el recupera la renda. És a dir, estàs donant 150 a l'entitat, l'entitat podrà fer-ne servir 150, però tu te n'està costant 30, sí, únicament. Llavors, a partir de 150, doncs els tipus són un 35%. I si vas donant durant 3 anys la mateixa quantitat a la mateixa entitat, o la mateixa o superior, doncs et deixen pujar també una deducció al 5%.
D'acord. Com que ens queden 5 minuts mal comptats, dos casos interessants o l'altra informació rellevant que ens assenyala en Dani, que havien comentat a l'inici del programa. Increment de l'impost de successions a Catalunya durant la pandèmia. O sigui que hi havia algú que estava pensant, mentre tot això passava, en què es podia fer.
Sí. Bueno, això va ser conseqüència de la negociació dels pressupostos, que els van negociar abans de la pandèmia, però els van aprovar a la pandèmia. I des del 1 de maig del 2021,
sí,
el post de successió en plena pandèmia el van aprovar, es va aprovar els pressupostos de la Generalitat van aprovar automàticament que l'impost de successions puja. Val?
A partir d'aquest 1 de maig?
Sí, a partir de l'1 de maig de l'any passat. Eh?
Ah, és que...
Perdona,
aquí,
de l'any 20.
Per això, és que el que em deies, des de l'1 de maig de l'any 2020, l'impost de successions s'ha incrementat.
Exactament. És a dir, tota la gent que malauradament per la pandèmia ha perdut algú, o no per la pandèmia,
sí,
des de
sí,
l'1 de maig de l'any passat, doncs tributen més a l'impost de successions en el cas de pares a fills, que és on sobretot han reduït moltes bonificacions. Val? Llavors, ara amb un patrimoni ja relativament no alt, pots trobar ja haver de pagar impost de successions de pares a fills. És un impost que, bueno, mereixeria un programa a part.
Oh, i tant.
És un impost, al meu parer, totalment injust.
Un programa que es titularia Herències Enverinades. Sí. Per exemple, eh? Però no per part dels familiars, sinó per enverinades, sí, sí, per part, en aquest cas, del govern. Eh? Cas d'ajudes autònoms tributen rendiments del treball, les prestacions per cessament, rendiments, activitats econòmiques, les subvencions, en el cas dels autònoms. A veure.
El que dèiem, el mateix que totes les ajudes que hi ha. Totes les ajudes, com són les de l'Ajuntament, com són les de... tant siguin autònoms o no siguin autònoms. La persona que rep una ajuda de l'Ajuntament per pagar el seu lloguer, la seva vivenda habitual, ha de tributar com quan rebia una ajuda per comprar-se un vehicle.
Uh-huh.
I les dels autònoms, doncs el mateix. Hi han unes ajudes que són les de... no són les ajudes, unes prestacions que són per cessament, que se'ls hi ha donat en un tant per cent molt alt a la primavera de l'any passat, amb els autònoms, més baix, més endavant, perquè cada vegada els requisits els han anat comprimint una mica perquè ho complís menys gent, no? Però això tributa com a rendiments del treball, com si haguessis tingut una nòmina, aquestes ajudes que t'han anat pagant les mútues d'accidents.
Uh-huh.
Les d'activitats econòmiques, que ha pagat sobretot la Generalitat, perquè l'Estat no n'ha pagat, en pagarà ara, en teoria, doncs aquestes també tributen com a rendiments de l'activitat econòmica. Et diuen, t'he pagat 2.000 euros, per exemple, no? Doncs els tributes com si els haguessis tu treballat i facturat, val? Bueno, pot tenir el seu sentit, també. Uh-huh. Jo crec que la discussió no és que si ha de tributar o no, sinó és les quanties que han donat, que han sigut minces.
Però, bueno. I un últim cas, el cas de 100 euros, mare treballadora en ERTE que no cobra el període en ERTE. A veure.
Aquest és un cas que no s'ha parlat gaire i és un cas que jo crec que pot ser un dels casos malauradament estrella de la renda, perquè totes les mares treballadores,
sí,
que tenen un fill menor de 3 anys, tenen dret a 100 euros al mes, que són el que li diuen els 100 euros de la madre treballadora. No? Aquests 100 euros hi ha dues modalitats per cobrar-lo. Pots cobrar-lo amb l'abonament anticipat, cada mes Hisenda et paga 100 euros, o pots esperar-te la renda i demanar els 1.200. Val? Un dels requisits per cobrar aquests 100 euros de la mare treballadora és estar treballant i cotitzant. Val? Què vol dir? Quan una mare treballadora la feien fora de la feina i estava a l'atur, no tenia dret als 100 euros. Val? Això més o menys es mitjantenia. Jo ja no estic treballant.
Sí.
Però quan una mare treballadora està en ERTO al 100% de la jornada, perquè si és un ERTO parcial, segueix treballant una part de la jornada, segueix cotitzant i s'ha de veure el cas. I pot ser que segueixi tenint dret. Però quan una mare treballadora està... la van posar en ERTO el 15 de març, i si és hostaleria fins al 30 de juny i després des de l'1 d'octubre, aquí Sitges fins al 31 de desembre, no? Aquesta mare no té dret a aquells 100 euros i normalment no ha comunicat a Hisenda, deixen de pagar els 100 euros, o sigui, els ha seguit cobrant de forma anticipada. Què passa? Ha d'arribar a la renda i dir, jo de 12 mesos em vaig cobrar 12, però em vaig treballar 6. Haig de tornar als 6 que jo no vaig cobrar perquè estava en ERTO. I com que la gent està en ERTO, no ho assimila, està desocupat, perquè ho assimila a un règim transitori mentre segueixo treballant, i conceptualment és una mica així,
sí,
però la pràctica és com està desocupat, doncs aquí serà un cas que aquí hi haurà problemes.
O sigui que, si ets mare treballadora, mare d'un nen o una nena menor de 3 anys, i estàs en ERTO, acabaràs havent de fer declaració de renda per l'any 2020, probablement havent de pagar, perquè els diners del CEPI no han tingut retenció, i per postres havent de tornar els 100 euros mensuals.
Sí, el dels diners del CEPI depèn de les quanties.
Sí, però ja m'entens.
pot ser per les quanties que no hagi de pagar, però per la mà de la treballadora no depenem de quanties. O sigui,
sí. Mare de Déu. Mare de Déu. Doncs que quedi clar que aquesta també és una d'aquelles qüestions que podran ser estrelles els propers mesos. Ens quedem amb el consell inicial. Sobretot, aquells que continuen cobrant del CPE, si pot ser que esperin fins a principis de juny a veure si l'esborrany de la seva renda té les dades més actualitzades o millor, perquè ara en la majoria de casos aquestes dades no estan actualitzades i ja ho saben que és un esborrany i després Hisenda no li expliquis que l'esborrany era del dret o del revés. Per tant, si es poden estalviar mal de caps després, millor esperar-se ara al mes de juny.
Un últim apunt d'aquests del
CP. Vinga, ràpidament, Dani.
Que els que els hi surti a pagar la renda que hagin estat en ERTO han aprovat una manera especial per pagar-ho, que és amb 6 terminis, des del juliol fins al desembre.
Això és com l'ICO. Trigaràs més a pagar, però pagaràs, eh? Aquí no s'escapa ningú. Dani Ferrarons, gràcies un any més.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau. Adéu.